Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes que Quart.cat organitza amb motiu de les eleccions d'aquest diumenge al Parlament de Catalunya. Avui és torn per al PSC per explicar el seu programa i per això tenim a l'estudi de Quart.cat el número 80 a les llistes d'aquesta formació, el santcugatenc David Gutiérrez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va aquesta campanya que ja estem gairebé a la recta final? Sobretot a Sant Cugat, com està anant?
Bé. Nosaltres el que estem intentant des de la nostra secció local, des de la nostra agrupació, és sobretot informar el nostre militant, tenir a tots els militants i simpatitzants informats, mobilitzats, intentar fer una campanya de proximitat, intentar sortir al carrer, intentar contactar amb la gent, parlar amb la gent i, com dic, una campanya sobretot molt, molt austera, i de contacte directe o de tu a tu en el carrer amb la gent.
Perquè no han fet cap acte electoral estricte, el que s'entén
no.
Com un míting.
No.
Això està ja passat de moda o aquestes eleccions no són les millors per fer aquest tipus d'actes?
No, bueno, diguéssim, el partit també, diguéssim, té la seva planificació arreu de Catalunya i, per tant, a Sant Cugat aquesta vegada no ha sigut un punt, diguéssim, on fer un míting. Hem tingut míting arreu de l'àrea metropolitana, arreu de Catalunya, però, diguéssim, en aquestes eleccions Sant Cugat no hem pogut tenir un míting.
Tenim sobre la taula el debat de quin ha de ser el lloc de Catalunya dins l'estat espanyol o fora, i el PSC es presenta amb l'alternativa, el que vostès diuen federalisme. Resumeixi'm exactament en què consistiria aquest federalisme.
Nosaltres sobretot el que nosaltres estem plantejant és intentar evitar aquesta guerra identitària que volen fomentar els dos nacionalismes, el nacionalisme espanyol, per el Partit Popular, i el nacionalisme català, abanderat ara, recentment, per Convergència i Unió. Nosaltres aquest soroll el que volem fer és intentar que no generi crispació a la societat. I per tant, ens presentem amb el model federal, que sempre l'hem defensat, encara que alguns diguin que això ens ho hem tret a la màniga ara fa dos dies. Nosaltres portem defensant el model federal d'Espanya des de fa moltíssim, moltíssim temps, i per tant, no és una cosa, diguéssim, treta ara de la cuina. I per tant, el nostre projecte és el projecte federal, i el que volem és doncs, avançar en el projecte i en el model autonòmic a nivell espanyol cap a un model federal. Què és la millor manera de tenir, diguéssim, protegida o la nostra identitat com a catalans dintre d'Espanya, però no només la identitat catalana, sinó també la galega o la basca, que també són realitats, diguéssim, d'aquesta plurinacionalitat d'Espanya. I això és el que hem de defensar, i nosaltres com a socialistes ho volem defensar amb aquest model federal per al conjunt d'Espanya.
Vostès han governat molts anys aquí a Catalunya i també a Madrid i no han fet passos molt significatius en aquest àmbit. Han governat molt de temps i el que és una estructura d'estat federal no la tenim encara.
Bueno, és cert que hem governat molt. No és cert, almenys, diguéssim, de forma taxativa, que no haguem fet passos en la direcció federal.
Per exemple?
Nosaltres, des de que vam començar a governar l'any 82 amb els governs de Felipe González, hem cregut molt en l'estat de les autonomies i hem descentralitzat molt les competències.
Com de que lideren la que vostès van impulsar la LOAPA en aquest sentit?
Bueno, també és cert, també el context polític i social del moment, doncs, ens vam veure potser forçats a plantejar, tot i que no va sorgir, o sigui, no va tirar endavant. El context polític i històric d'aquest país no sempre ha sigut fàcil, i per tant, des del govern sempre hem intentat fer equilibris. Però dit això, nosaltres hem fet passos molt decidits en el manteniment de l'estat de les autonomies. Jo crec que això és indiscutible. Tots els governs i amb l'últim govern de Zapatero vam poder avançar en el nostre autogovern amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, aquesta sempre ha sigut aquest el nostre compromís amb el sistema polític català i amb el sistema polític espanyol, avançar cap a les vies federals, avançar cap a apropar el poder quan més proper al ciutadà, millor. I aquesta ha sigut una realitat i ho defensem i ho continuarem defensant.
Tot el PSOE està a favor d'un model federal a l'estat espanyol?
Bueno,
perquè
potser,
per tirar endavant un model federal ha d'haver-hi una entesa entre territoris i jo no tinc tan clar que dintre el PSOE l'aposta per un model federal sigui majoritària.
No, potser tal com l'entenem nosaltres, potser no. És veritat que la realitat social arreu d'Espanya és diferent i, per tant, les concepcions que es tenen de com ordenar com ordenar Espanya és diferent. I, per tant, és un procés que hem d'iniciar. Ara tenim un debat i ara tenim una bona oportunitat per tirar endavant aquest debat i, per tant, l'hem d'aprofitar, ja que ens ho han posat a sobre la taula, doncs hem d'aprofitar per avançar en aquest model federal, com abans li deia, i jo crec que la resta del PSOE ha de fer el seu procés i ha d'anar incorporant en el seu imaginari i ha d'anar incorporant en les seves essències, que ja les té, perquè hem de recordar, i vull recordar que el PSOE és un partit federal, els seus organismes, com els seus propis noms indiquen, és l'executiva federal, és el comitè federal, per tant, la paraula federal pel conjunt del PSOE no és una paraula estranya, per a res. O sigui, diguéssim, tenen una molta familiaritat amb els termes federals. Han de fer el seu procés, igual que nosaltres ho hem fet. Nosaltres potser hem anat molt més, molt més ràpids en avançar en aquest model federal, en aquesta concepció federal. El catalanisme polític català ha sigut sempre una concepció federalista i, per tant, bueno, aquesta és la nostra trajectòria. El PSOE ha de fer la seva i nosaltres, com a membres també del conjunt del PSOE, els hem d'ajudar a intentar avançar, com hem fet, potser d'una manera molt més decidida a un model federal.
Si no van poder aconseguir el darrer estatut, tenir-lo complet, l'estatut que va sortir del Parlament, ha de ser possible una reforma en sentit federal?
Bé, jo vull dir una cosa respecte al tema de l'estatut.
Ho poso com a exemple.
Sí,
de, exacte. Però intent de buscar un encaix dintre de l'estat espanyol, incrementant l'autogovern, però que arriba una sentència del Tribunal Constitucional i també es parla del ribot en el cas de guerra i veiem com la voluntat de Catalunya queda escapçada. Per tant, si allò ja es va escapçar, és possible fer encara un pas més endavant, que seria el federalisme?
Jo el que vull dir és, una cosa és el Tribunal Constitucional, una altra cosa és el recurs al Tribunal Constitucional que va fer, o sigui, que va venir del Partit Popular. Tothom recorda les taules arreu d'Espanya fomentant la crispació en contra de Catalunya, que ara tenen la resposta que tenen, i tenim la realitat que tenim en gran part per aquesta irresponsabilitat política per part del Partit Popular. I una altra cosa és l'actuació del PSOE. Els 169 diputats del PSOE en les Corts Generals van votar sí, tots. I va ser un procés pactat finalment amb Convergència i Unió. Per tant, nosaltres, els 169 diputats, no teníem la majoria absoluta a les Corts i, per tant, vam pactar, en aquest cas, amb Convergència i Unió. No, el que vull dir amb això és que no només a l'acord, això que es diu la retallada, que per mi va ser un acord entre dos partits, entre dues forces polítiques, Convergència i Unió i el Partit Socialista Obrer Espanyol, van fer possible un nou estatut a Catalunya, i això molt millor que el d'abans. I per tant, això és el que hem de posar en valor, i això és el que hem de continuar treballant. I la sentència del Tribunal Constitucional, doncs el que hem de fer des de les institucions, des de Catalunya, i si algun dia el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a governar a la govern d'Espanya, hem d'intentar, pels mitjans legals que tinguem, continuar desplegant l'Estatut. O sigui, el tema de l'Estatut es va iniciar i no es pot parar. I el que vull intuir amb tot aquest debat sobiranista és frenar el desplegament de la nostra llei, que és l'Estatut, de la nostra autogovern i de les nostres potencialitats legals a l'hora d'exercir el nostre autogovern.
Més enllà de la sentència judicial, l'Estatut no va quedar en paper mullat el dia de l'11 de setembre en què 1,5 milió de persones van sortir al carrer demanant independència?
No, jo crec que les coses no sorgeixen d'un dia per l'altre. Jo no vull parlar de conspiracions ni coses rares, però el que sí que dic és que les coses no sorgeixen. En política les coses no sorgeixen de forma espontània.
Entenc que està dient que la gent que va sortir al carrer estava induïda?
No, la gent que va sortir és gent totalment lliure que va sortir i perquè elles pensaven que havien de sortir.
Membres del seu partit inclòs?
Sí, cap problema. El que estic dient és que portem ja un cert temps, sobretot tot el govern tripartit, on Convergència i Unió ha fet un acoso y derribo contra l'anterior govern progressista de Catalunya. dient que tots els mals de Catalunya eren culpa del tripartit. O, fins i tot, que era culpa de l'últim president, de José Montilla. Que quan ells arribessin al govern, tots els problemes de Catalunya quedarien resolts. I resulta, tenim 2 anys per tenir, diguéssim, per poder jutjar aquests 2 anys de govern de Convergència i Unió, on Catalunya, a dia d'avui, està molt pitjor que quan José Montilla va deixar la Generalitat. Clar, 7 anys anant escalfant la societat, anant escalfant a través dels seus mitjans de comunicació, anant escalfant...
Quins són els seus mitjans de comunicació?
Bueno, tothom ho sap. La Vanguardia, per exemple.
No sabeu que La Vanguardia fa campanya fora de Convergència i Unió?
Home, jo no sé què ho digui. Simplement dic que hi ha certs mitjans de comunicació que realment canalitzen, diguéssim, molt ben planificat diguéssim, el missatge polític de Convergència i Unió. Això a ningú se li escapa. El que estic dient és que això es va preparant durant 7 anys de governs progressistes. S'ataca de forma directa al govern, dient que si esborrem això de diguéssim, si traiem el govern progressista, tots els problemes de Catalunya es resoldran. Cosa que no és cert. I, de mica en mica, lemes i missatges com Espanya ens roba. Això no és de 2 dies. Això es va repetint, fins que dona la casualitat que tenim una crisi econòmica cada vegada més forta i tot això conflueix, el malestar, conflueix amb una manifestació multitudinària, molt important, i que ens ha de fer reflexionar tots. Ara bé, jo crec que allò no ha d'acabar amb el procés estatutari. Tot el contrari, el que hem de fer és continuar treballant, continuar desplegant tota la potencialitat de l'Estatut de Catalunya.
Però la sentència del Tribunal Constitucional deixa molt clar quines són les línies vermelles d'autogovern que no es poden superar. Per tant, un cop arribat en aquest carreró sense sortida, no és moment de fer un referèndum i que la gent decideixi quin és l'estatus polític de Catalunya?
Si decidim fer un referèndum, amb aquest famós dret a decidir, en el qual el Partit dels Socialistes de Catalunya està plenament d'acord.
Ara en parlarem.
Endavant, sí, endavant, cap problema. Ara bé, hi ha mecanismes legals. El José Montilla, en l'últim govern, va demanar un informe de com poder tirar endavant per altres vies legals el desplegament de les competències estatutàries. I jo crec que aquest hauria de ser el camí. Durant 2 anys, Convergència i Unió no ha fet absolutament res en aquest sentit. No ha tingut una intenció en desplegar el nostre estatut. I això és el que s'ha de demanar. La manifestació va ser molt multitudinària, molt important, ens ha de fer reflexionar tots. De fet, ho ha fet. Ha sigut, diguéssim, l'epicentre de la campanya que ara tenim, diguéssim, en 4 dies tindrem, de les eleccions. I això ens ha de fer reflexionar. Ara bé, d'aquí a dir que el procés estatutari està tancat, crec que és d'una irresponsabilitat per part d'alguns terrible.
Referèndum sí o referèndum no?
Referèndum sí, sempre i quan sigui dintre de la legalitat.
Per tant, ha de passar per les Corts espanyoles abans d'organitzar-se?
Sí.
Per tant, ha de decidir un diputat de Conca o Jaén si Catalunya ha de poder organitzar un referèndum sobre el seu futur polític.
Bueno, si vostè ho vol, diguéssim...
Simplificant, sabem quin és el procés que ha de passar per les Corts espanyoles.
El que a mi m'agrada més donar l'enfoc de que és on resideix la sobirania per prendre aquest tipus de decisions, que són a les Corts Generals. Hem de pactar, hem de parlar de quin ha de ser el procés que ens porti al referèndum, a la consulta.
Per tant, vostè no veu legitimat el Parlament de Catalunya que surti el dia 25 d'organitzar unilateralment un referèndum per decidir si Catalunya és un estat independent o una altra cosa?
No, diguéssim, el tema no està en si jo veig o no veig...
No li pregunto, sí, però és una entrevista.
Diguéssim, no és aquest el tema. El tema és que la sobirania en aquest tema en aquest tipus de decisió no resideix en la institució catalana. Resideix en la institució de les Corts Generals. I és allà és on hem de pactar, igual que s'ha fet a la Gran Bretanya, igual. És a Londres on es decideixen i on es pacten els acords entre els escocesos i els britànics.
Però hi ha una actitud diferent. El partit conservador surt i diu, si el partit que ha guanyat les eleccions porta en el programa que s'ha d'organitzar un referèndum, jo com a primer ministre tinc l'obligació de fer aquest referèndum per una vinculació democràtica. Ell no es remet a les lleis per dir si s'ha de fer o no s'ha de fer. Ell veu un compromís democràtic per part tant d'Escòcia com d'ell com a primer ministre.
Si estem d'acord en això, les actituds potser són diferents, el procés històric també és diferent, el procés actual és diferent, tot és diferent. Una cosa és el procés que tenen allà engegat i una altra és el nostre procés. I el nostre procés ha de ser com nosaltres decidim. I això és el que hem de treballar.
Però nosaltres qui és?
Nosaltres és, diguéssim, la institució catalana i la institució espanyola.
Però imagini's.
Les institucions espanyoles, aquí a Catalunya i allà a Madrid, s'han de posar d'acord. Hem de dialogar, hem de pactar. És que, si no, les coses no es faran d'acord amb la llei. I un president, per molt president que sigui, no pot dir jo em saltaré la llei. Perquè no es pot fer. Perquè llavors ni podrà recórrer a la legalitat internacional, ni podrà absolutament res. Sempre s'ha de fer i sempre vostè vol canviar les coses, canvia-les, però dins de la legalitat.
Li plantejo un escenari.
Seguint les regles de joc.
Imaginem el Parlament de Catalunya el dia 26. Hi ha 2/3 a favor d'aquest referèndum. El president, qui sortia elegit, va a Madrid i diu que vol organitzar aquest referèndum. I la resposta per part del PP i el PSOE és que no s'ha organitzat aquest referèndum perquè no es pot contemplar, per exemple, la independència de Catalunya. En aquell moment no té la legitimitat de saltar-se la legalitat i organitzar el referèndum de manera unilateral per respectar la voluntat del poble de Catalunya?
Sempre s'ha de mirar, sempre s'ha de mirar, sempre, complir la legalitat. D'alguna manera o d'una altra. Tenim una llei de consultes que la podem, que per cert aquest govern no l'ha desenvolupat, que podem fer d'alguna manera algun tipus de consulta per poder saber quina és l'opinió general del poble de Catalunya. Però sempre, i torno a repetir, sempre dintre de la legalitat. Mai ens podem, mai pot una acció com aquesta no estar emparada amb la llei. Mai. Perquè, diguéssim, no tindria legitimitat, deixaria de tenir sentit.
Però la legitimitat no sempre va unida a la legalitat.
No, és a dir, si vostè m'està plantejant...
Perquè si hem de respectar sempre la legalitat, hi ha legalitats que són completament injustes. També era una legalitat, en el fons, un règim dictatorial, i en un moment o altre s'ha de trencar aquesta legalitat si vol respectar el procés democràtic.
Però no era legítima. Amb un règim dictatorial no és legítima.
Però hi ha la legalitat.
Sí, no és legítima.
Però seria legítim que el Parlament espanyol aturés un referèndum a Catalunya si hi ha 2/3 del Parlament de Catalunya que vol organitzar el referèndum?
Si no es presenta el procés per tal d'arribar a un acord, segurament no hi haurà acord. O sigui, si ens estem plantejant ja que a Madrid ens dirà que no, és que potser hi ha una intencionalitat que Madrid digui que no, com va passar amb el pacte fiscal. Van allà buscant el no per convocar eleccions. Per tant, si ja tenim en el nostre ideari o en el nostre imaginari que ens diran que no, anem a pel sí, el no ja el tenim, anem a pel sí, anem a pactar. Si realment tenim un interès, i jo crec que seria positiu saber-ho, de saber què opina la població catalana, doncs anem a buscar el sí, anem a buscar el diàleg, l'acord i, en fi, amb calma, amb tranquil·litat, i buscar diguéssim, quin és el nostre objectiu? El referèndum. Anem a buscar el referèndum. Anem a buscar l'acord. Jo crec que això és el que hauríem de fer. Tot l'altre és cortines de fum, és, diguéssim, no dir, diguéssim, la veritat, amagar els costos que podria tenir, etcètera. Però si anem a buscar el sí, si anem a buscar l'acord, el diàleg, i amb una actitud propositiva lleial, etcètera, jo crec que no hi hauria d'haver cap problema.
Tindrem temps per veure-ho. El model federal que vostès proposen, quina traducció tindria directament per a la ciutadania de Catalunya?
Pues mira,
en què veuríem canvis?
Nosaltres, el model federal per Catalunya, el que sí que creiem que és molt important és, com li he dit abans, el nostre reconeixement com identitari, com a ens polític dintre d'Espanya. I això, el federalisme ho protegeix i ho garantitza. I per tant, nosaltres aquí, tornem a repetir, el federalisme és la millor via per aconseguir això. Sempre hem de pensar quin objectiu volem aconseguir. Protegir la nostra identitat? Doncs vinga, el federalisme té un recorregut molt potent per fer això. les regles de joc. Nosaltres proposem un canvi constitucional. És a dir, nosaltres necessitem canviar certes lleis per fer segons què. Doncs anem a aconseguir els canvis constitucionals. El que no podem fer és, bueno, com que no podem canviar, pues ens saltem la legalitat. No. Construïm majories en les Corts Generals, construïm simpaties, construïm pactes, diàleg amb la resta de forces polítiques d'Espanya. I a partir d'aquí canviem la regla del joc, és a dir, canviem la Constitució. Nosaltres també el que plantegem, perquè un estat federal sense un senat federal, on les regions, on els estats o les federacions estiguin representades i per tant puguin pactar, i per tant puguin dialogar i puguin acordar com aplicar la llei en les diferents realitats polítiques o realitats, diguéssim, els diferents estats de l'estat federal.
No és una despesa inútil el Senat?
Tal com s'ha plantejat ara, potser sí. Per tant, però és necessari un Senat. Jo crec, personalment, crec que és necessari un Senat. Tal com s'ha plantejat ara, potser no té, fa moltes coses el Senat, però potser no té aquest valor que la gent espera del Senat i per tant s'ha de reformar i hem de fer del Senat l'autèntica cambra de representació territorial on els diferents estats, on els diferents territoris es posin d'acord a com aplicar la llei, a com aplicar els projectes en temes de sanitat, educació, polítiques lingüístiques, temes de seguretat, etcètera. Són els territoris que s'han de posar d'acord.
Però fa tants anys que escoltem això del Senat com a cambra territorial.
Sí, és veritat, i és una llàstima que no, en aquest tema no haguem avançat tot el que potser hauríem d'haver avançat. És una llàstima, però torno a repetir. Aprofitem el moment per fer allò que necessitem. Els moments de crisi són moments de canvis. Econòmics, polítics, socials, etc. Pues, intentem utilitzar aquest procés de canvi polític per introduir aquelles reformes importants i necessàries des del punt de vista democràtic en el nostre sistema polític, com és la reforma del Senat. I aquest és el nostre plantejament. Les identitats protegides, no només la catalana, perquè nosaltres tenim la nostra realitat i també som conscients que hi ha altres territoris arreu d'Espanya que també tenen la seva i que, per tant, segurament també estan preocupats i també volen que la seva identitat, com a tal, estigui protegida. I nosaltres, escolta, si amb aquest federalisme podem, no només la nostra, sinó la resta també, segurament tindrem aliats en aquest projecte federal. El que es tracta és de buscar sempre aliats, de buscar sempre un altre punt on poder-te recolzar i on poder, diguéssim, agafar velocitat i on agafar la tendència per fer totes les reformes que siguin necessàries en l'actual estat de les autonomies.
Però això veig que és un procés molt complicat en què molta gent s'ha de posar d'acord i que potser és molt més fàcil ser un estat lliure, independent i federar-se amb la resta del món i amb la Unió Europea.
Però
quan parla de federar-se amb territoris, la identitat basca, la identitat gallega, és d'una complexitat tal...
Sí, és que ho tenim. És a dir, la filosofia de l'estat de les autonomies ja hi és. El que no podem fer és, torno a repetir, és esborrar allò que en un principi pot ser o ens pot donar la sensació de que no funciona. La filosofia hi és. Els mecanismes hi és. L'experiència la tenim. Si ho vam fer possible l'any 78, com és possible que l'any 2012 no ho puguem fer amb la nostra experiència? Amb la nostra, ja diguéssim, que ja ens coneixem, que ja hem treballat junts en els diferents territoris. El José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, va posar en marxa la cimera, diguéssim, autonòmica, on es reunien els diferents presidents de les comunitats autònomes per parlar, per, diguéssim, arribar a acords, per reconeixença. És a dir, hem de crear espais de diàleg, espais de negociació, perquè la sobirania, nosaltres creiem en la sobirania compartida. Nosaltres volem compartir sobirania amb la resta d'Espanya, volem compartir sobirania amb la resta d'Europa, perquè aquest és el camí. No és fàcil, és que la política no és fàcil, és que la realitat que avui tenim és molt complexa, extremadament complexa, i per tant no podem simplificar les coses. O sigui, el que no podem fer, perquè seria un error molt greu, és simplificar la realitat, o sigui, intentar simplificar una realitat extremadament complexa. Per tant, a una situació complexa hem de tenir mecanismes complexos, però és que no ens ha de fer por, o sigui, no ha de sonar com una cosa, una quimera o una irrealitat, no, tot al contrari, simplificar les coses i dir, no, la independència és molt senzill, no, la independència potser és senzill perquè estarem nosaltres sols, decidint per nostra compte i riesgo, però això no significa que sigui fàcil després de posar-ho en pràctica, perquè torno a repetir, nosaltres creiem en les sobiranies compartides, nosaltres creiem en Europa. Europa és, no pot ser una altra cosa sinó compartir les nostres sobiranies, les nostres decisions, la nostra capacitat. Hem de compartir amb la resta d'europeus el projecte europeu i la construcció política d'Europa. I si no creiem en això, li puc assegurar que viurem en un món molt simple.
Però des de l'independentisme ningú diu de quedar-se al marge d'una realitat global o europea. Precisament el que diu l'independentisme és, en lloc d'haver de passar per Madrid, anem directament a Brussel·les.
Bueno, això és el que diu l'independentisme. Europa diu, o sigui, la Unió Europea diu una altra cosa. La Unió Europea, aquest cap de setmana, Durão Barroso, ha dit clarament que qui surti d'un estat haurà de reiniciar el seu procés per entrar a la Unió Europea.
Però els tractats europeus no diuen res d'això.
Bueno,
dic perquè si ens rematem els textos, els he mirat i cap tractat diu res.
Hauríem d'esperar, segurament hauríem d'esperar a que el fet es produís. Segurament hauríem d'esperar. Però, de moment, les línies van en un determinat sentit. Per tant, podem dir, no, és que els tractats no ho diuen.
No,
bueno, però, de moment, el que sí que sabem és que el que estan dient els líders són, els líders europeus, és que haurien de reiniciar el nostre procés de formar part de la Unió Europea. Això és la realitat. L'altre, és veritat, hauríem d'estar...
Està fent el discurs de la por, ara.
No. Bueno, aquí tothom fa... Si tothom fa el discurs de la por, és a dir, si nosaltres fem el discurs de la por, ells també fan el discurs de la por.
Qui són ells?
Els sobiranistes, el que defensen la independència. Perquè, clar, dir que si ens quedem amb Espanya tot serà una ruïna i serà la nostra... el nostre terrible fet d'estar dintre d'Espanya, això, perdoni, però és utilitzar la por.
Però sí que li poden dir unes quantes dades, per exemple, 25% d'atur, 50% d'atur juvenil, dèficit fiscal del 8,5%, no hi ha inversió a la N2, no hi ha inversió al corredor ferroviari mediterrani, tenim aquest dèficit fiscal també, això no és un escenari en què més val la pena marxar?
Torno a repetir. És que les coses no són senzilles en aquesta...
Però veient aquests números, vostè veu aquests números, ja sé que és la part que ofereix un corrent polític, però veient això, vostè no creu que val la pena intentar marxar?
Però és que tot això es pot solucionar i de fet s'està solucionant.
Home, el dèficit fiscal fa molts anys que l'acumulem, veient els estudis que s'han aportat. De fet, només les balances fiscals, el govern espanyol només les ha presentat una vegada, amb Zapatero, i des d'aquí no s'han tornat a presentar, i veient aquestes xifres,
hauríem de tornar a presentar, però també és cert, i torno a repetir, i això és molt important, tenim una crisi econòmica que no només la pateix la Generalitat amb les seves retallades, sinó tenim una crisi econòmica que afecta a totes les administracions, i per tant, segons quines coses, tampoc és viable a dia d'avui plantejar. I per tant, hem d'anar de mica en mica, com hem anat fent sempre, com fa tothom. I per tant, hem d'anar assegurant, avançant. Si no ens hem de parar, hem de seguir avançant, sempre hem de seguir avançant. Però el que està clar, que tot el que vostè, tota la llista que vostè m'ha dit, no són motius per dir, bueno, ens anem d'Espanya. No són motius, perquè tot té una solució. Tot té solució. Si vostè em digués una única cosa d'allà que no tingués solució, potser que fos realment tingués un pes important en el nostre dia a dia de Catalunya, potser podria ser plantejable, però és que res d'allà és... tot allò té una solució i per tant hem de treballar sempre en buscar acords, en buscar solucions, en fer la vida el més diguéssim, fàcil al ciutadà.
Però la persona que circula per l'N2, per exemple, cada dia, i veu que no s'ha invertit en aquella via i que fa tants anys que no han invertit els governs espanyols de torn, què pot pensar? Això té solució, però quina? Quan? Amb qui? Qui decideix? Qui inverteix?
Efectivament, però clar, si no tenim un espai de negociació interterritorial, com és el Senat, doncs possiblement la negociació política serà molt més complexa i molt més difícil per arribar a acords. I per tant, hem de fer, generar aquelles institucions on poder negociar, dialogar, pactar i donar solucions. Si possiblement no hem arribat a aquestes solucions, possiblement perquè no tenim les estructures polítiques necessàries per arribar a aquest tipus d'acord. Però li puc assegurar, i jo vull pensar, no crec que Espanya tingui una dèria, diguéssim, a no fer tot això. Perquè tot això també va en rendiment i va en benefici de la resta d'Espanya. I per tant, no vull pensar que ho fan simplement per, diguéssim, pues, fer-nos la punyeta. No ho vull pensar, perquè és que no tindria sentit. I realment jo crec que no s'ha fet això, però s'han fet altres inversions.
Per exemple?
El Sincrotró Alba, l'aeroport i tantes altres. Em refereixo que quan s'ha pogut i quan hi ha una, i quan hi ha hagut un acord, es fan les coses. El corredor del Mediterrani serà una realitat. Perquè no només afecta, no només afecta Catalunya, afecta el País Valencià, afecta Múrcia, és a dir, afecta a tot, a tota la nostra, a tota la nostra costa. I per tant, és una infraestructura que no només és per Catalunya, és pel conjunt d'Espanya. I hem de, sempre hem de pensar i sempre hem d'intentar fer les polítiques estructurals, d'infraestructures, pensant en el conjunt. En el conjunt d'Espanya, en el conjunt de Catalunya, en el conjunt d'Europa. És a dir, sempre hem de tenir una visió de conjunt. Una infraestructura és una cosa que el que pretén és generar dinamisme econòmic, generar creixement econòmic, oportunitats, etc, etc. I per tant, hem de tenir una visió global de totes aquestes polítiques.
Parlem d'economia, centrem-nos en les conseqüències de la crisi i quines fórmules porten al seu programa per tal d'intentar sortir d'aquest sotre que fa tant temps en què ens trobem. Resumidament, quina és la recepta del PSC que vol llançar des de l'hemicicle a partir del dia 26 per intentar sortir d'aquesta situació econòmica que ja hem donat dades, però la més il·lustrativa, un 25% d'atur i la meitat dels joves també sense feina?
Això és un drama i aquest ha de ser el nostre principal objectiu en temes econòmics. Només amb retallades no sortirem. Està vist, està comprovadíssim que només amb retallades no sortim d'aquesta situació de crisi econòmica. Per tant, el que necessitem és generar creixement econòmic. I per generar creixement econòmic necessitem un motor. En aquests moments, el motor, diguéssim, de l'economia privada no acaba de funcionar. I per tant, ha de ser el motor de l'administració pública qui posi en marxa per reactivar aquest sector privat.
Endeutant-nos més?
O endeutant-nos més o racionalitzant molt més allò que hem de fer, aquelles inversions que haguem de fer.
Per exemple?
Li poso un exemple. Avui en dia, la Generalitat, Convergència i Unió, està augmentant el deute públic i que jo sàpiga, no està fent absolutament res. O sigui, no està fent inversions, no està fent ni hospitals, ni carreteres, ni col·legis, ni instituts, ni res, però el deute continua creixent.
Però vostès no són responsables també d'aquest deute, perquè van governar durant 7 anys, i tinc les dades, quan Montilla i el tripartit van marxar, el deute doblava el que es va trobar en arribar a la Generalitat Convergència i Unió i triplicava el que el primer tripartit de Maragall va trobar el 2003. Per tant, els governs sí que es troben en circumstàncies concretes, però també hereden bosses que arriben d'anteriors governs. Ho dic perquè potser van estirar més el braç que la màniga en el seu moment.
Miri, quan el primer govern d'Esquerres va arribar a la Generalitat, ens vam trobar amb un dèficit social extraordinari. I per tant, com a govern d'Esquerres, on la nostra filosofia és potenciar l'estat del benestar, potenciar els serveis socials, potenciar la igualtat d'oportunitats, la justícia social, no s'hagués entès aprofitar aquell moment de creixement econòmic, perquè, torno a repetir, la situació no era com la coneixem avui, era de creixement econòmic. Per tant, havíem d'aprofitar aquell moment per fer totes aquestes inversions en temes sanitaris, de justícia social, serveis socials, educatives, la sisena hora, per exemple, a l'educació pública. Són inversions que s'havien de fer, que generava una despesa, sí, és veritat, però jo no vull parlar, en aquests temes socials, jo no vull parlar de despesa, sinó vull parlar d'inversió. Invertir en sanitat, invertir en educació, són inversions, no és despesa. I per tant, el que ha passat amb la crisi és que hi ha hagut una davallada important dels ingressos, i això és el que ha fet realment complicar la situació econòmica del país. Però, torno a repetir, això té solucions, i el que hem de fer és saber molt bé com fer els ajustos, no aquesta austeritat tan radical, tan forta, que l'únic que fa és contraure l'economia encara més, perquè no genera oportunitat de negoci a les empreses, perquè llavors no podem generar oportunitats de contractació i no podem generar consum intern per tal de que el motor privat, que el sector privat, tiri de l'economia.
Si vostès governen, quins ajustos farien? Per concretar, mesures concretes, a partir del dia 26. Vostès governen per activar aquest motor que vostè deia.
Nosaltres el que proposem és, sobretot, importantíssim, l'ajuda a la petita i mitjana empresa. És fonamental fer-los, diguéssim, els tràmits amb una rapidesa important. Avui en dia es pot fer amb l'utilització de les tecnologies. Per tant, els tràmits, hem de fer arribar el crèdit. És importantíssim fer arribar el crèdit a la petita i mitjana empresa, que és realment el nostre motor econòmic del país. Realment és el nostre teixit productiu i és allà on es genera la contractació. I per tant és importantíssim que això funcioni. I hem de fer, a través de l'Institut Català de Finances, hem de fer arribar crèdit, a través de les institucions financeres, crèdit al teixit productiu. Perquè puguin, torno a repetir, perquè puguin invertir, perquè puguin millorar el seu sistema de producció, perquè siguin més competitives. Si volem competir en els mercats internacionals, si volem sortir fora de les nostres fronteres a vendre, hem de continuar constantment innovant, constantment millorant els nostres processos de producció. I això requereix inversió. I en aquests moments, si, diguéssim, per si sol el sector privat no ho pot fer, per això està el sector públic. El sector públic està precisament perquè en moments on estem a la vall faci de motor i impulsi l'economia. I això és el que nosaltres plantegem. La xarxa Inicia, que és una xarxa on el que pretenem és ajudar el petit i mitjà empresari i l'autònom, fent-li la vida més senzilla. Els tràmits, el procés burocràtic i sobretot com a administració pública el que hem de fer és canalitzar el crèdit cap a la petita i mitjana empresa.
Proposta per als joves, un sector que pateix l'atur de manera més accentuada, tenint en compte que un de cada dos joves no té feina.
El 50% dels nostres joves estan a l'atur i això és un drama pel país, però ja no només és un drama a que estiguin a l'atur, sinó que a sobre, si la situació és tan greu que alguns han començat a marxar i per tant ens estem descapitalitzant com a país. I això encara té una situació molt més greu de cara al futur. Per tant, el que hem de fer és buscar la manera de que, torno a repetir, d'augmentar el nivell de contractació, és a dir, que puguin trobar feina, i això ho hem de fer recolzant a l'empresa. I per altra banda, el que també hem de fer, i el que nosaltres proposem és l'herència universal, que és a través del nou impost de successions, una part...
Ho van recuperar ara, l'impost de successions?
Per les grans fortunes, sí. Per les grans fortunes, sí. El que ha fet Convergència i Unió, que és cobrar 3 euros per la carmanyola a les famílies i que no pagui ni un euro a aquells que tenen grans fortunes, és a dir, no té cap tipus de racionalitat. Per tant, les grans fortunes han de col·laborar o han de, diguéssim, de pagar els impostos, i un d'ells és l'impost de successions, i una part d'aquest impost de successions el canalitzarem per tots aquells joves que vulguin iniciar el seu procés d'emprenedoria després de la seva formació professional o de la seva formació acadèmica, ho puguin fer, amb 1.500 euros, de 1.500 euros a 3.000 euros, per iniciar el seu procés emprenedor, sigui quin sigui aquest. És a dir, és una subvenció, si li vol dir, una ajuda finalista, és per fer alguna cosa. I per tant, hem d'estar al costat dels nostres joves, en polítiques, sobretot generant oportunitats en el nostre país que està bé sortir fora, perquè també aprenem molt sortint fora, però sobretot una cosa és sortir fora, tenim oportunitats aquí i surts a fora a formar-te i tornes, i una altra cosa és haver de marxar perquè aquí no hi ha absolutament res. Llavors són dues situacions diferents, i la que ens trobem ara aquí és que els joves han de marxar fora perquè aquí no hi ha oportunitats. Hem de generar oportunitats aquí, hem de generar efectivament formació per millorar les nostres empreses, per millorar la nostra competitivitat, és a dir, és tot un cercle que aquí nosaltres volem detallar molt la nostra política.
Entenc que vostès volen gravar més les persones que més tenen?
Sí.
Les rendes més altes?
Sí.
Això no pot generar l'efecte de veure com gent que té rendes molt altes intenta desviar els capitals a altres llocs per driblar aquesta pressió fiscal que es vol augmentar?
Bueno,
és l'argument que normalment es fa servir des d'altres àmbits. Dir, sí. Si tu graves més, aquella persona que té el capital intenta esquivar-ho.
Mm. El que hem de fer és posar totes les... és a dir, el que hem de fer és gravar allò que haguem de gravar. És a dir, l'impost de successions es pot gravar, s'ha gravat sempre. És a dir, sempre s'ha cobrat fins que va arribar a Convergència i Unió. I per tant, això és el que hem de recuperar. És cert que no podem fer coses que després resulti que no tingui un efecte real, diguéssim, a l'hora de recaptar recursos econòmics per l'administració pública. Però el que sí que hem de fer és saber què hem de fer i què és el que realment té un efecte, diguéssim, de recaptació de cara a l'administració pública per finançar tot el sector públic, que alhora ajuda al sector privat.
En el context de crisi també es parla dels ajuntaments i del seu finançament. Gairebé tots els partits porten referències al finançament dels consistoris. Vostès parlen d'un sistema de finançament local adequat a les competències i serveis que desenvolupen els governs locals catalans. Aquesta és la proposta que vostès fan en el programa. Quina traducció directa tindria per a un consistori? Imaginem que es tira endavant aquesta proposta seva. Com canviaria el dia a dia de l'Ajuntament de Sant Cugat, que és el que tenim al cantó?
Sí, el que nosaltres plantegem, efectivament, és un nou acord de finançament pels ens locals. Els ens locals, i avui en dia s'està veient, és una peça fonamental a l'hora de desenvolupar les polítiques públiques, l'Ajuntament. I, per tant, amb els ajuntaments hem de tenir... El Partit dels Socialistes de Catalunya ha sigut sempre un partit municipalista, principalment municipalista. I, per tant, sabem molt bé el que és estar al capdavant d'un ajuntament. Per tant, el que proposem és que tinguin el millor finançament, i també proposem que detallar molt clarament quines han de ser les competències dels ajuntaments. Perquè moltes vegades el que passa és que fan competències que no els hi pertoca, però que han de donar una resposta al ciutadà, perquè és la primera institució que l'ajuntament, que el ciutadà té. I per tant és, diguéssim, la seva institució, és el seu canal principal de comunicació amb l'Estat, amb l'administració pública. I el que nosaltres proposem és que tinguin els recursos financers necessaris per tirar endavant el seu servei a la ciutadania, i per altra banda definir molt bé quines són les seves competències i fer un repartiment a totes les escales, és a dir, a nivell de l'Estat, a nivell de les autonomies i a nivell municipal.
Quines seran les tres primeres propostes que portarà el PSC al Parlament que tinguin relació directa amb Sant Cugat?
Bueno, això em demana fila molt prim.
Mesures per la comarca o per la ciutat que vostès portin. Per exemple, iniciativa ahir deia, doncs farem el tram baix, per exemple, a la comarca. És a dir, què proposaran?
Nosaltres el que... aquesta pregunta el nostre programa tan detallat no...
Però si vostè fos diputat, per exemple, surt elegit i té la possibilitat de portar tres aspectes de la ciutat i de la comarca, vostè que coneix el territori, quines serien les tres primers que portaria?
Home, sobretot a la comarca, és una comarca primordialment industrial, i per tant amb un pes econòmic industrial important, i el que hem de fer sens dubte és generar oportunitats, torno a repetir, econòmiques a la comarca. És una comarca que el seu pilar és el dinamisme econòmic, i per tant hem de sobretot invertir aquí perquè és on realment podem generar benestar social, és a dir, oportunitats de trobar feina, oportunitats d'obrir una empresa, oportunitats de poder comerciar amb la resta del món. és aquí on jo crec que a nivell comarcal ens hem de centrar molt.
Li faré referència a diversos sectors o polítiques que normalment surten als mitjans de comunicació perquè telegràficament em digui quines són les propostes del seu partit. Què volen fer, per exemple, amb els horaris laborals? Que és un dels dubtes que a vegades sorgeix, la dificultat per compatibilitzar vida laboral i vida familiar.
Bueno, nosaltres sempre hem sigut partidaris de, efectivament, tenir una compatibilitat entre la vida personal, no únicament familiar, sinó personal, i laboral. Per tant, aquí ens hem de posar d'acord, diguéssim, el govern i els agents socials, sindicats i empresaris. No només ha de ser una cosa des del govern, sinó aquí hi ha dos agents importantíssims, com són els sindicats i els empresaris, que hem d'arribar a un acord. Però la nostra voluntat, de fet, sempre hem proposat nosaltres el tema d'aquest equilibri entre la vida personal i la vida laboral, que hem de continuar treballant en aquest tema. Nosaltres estem a favor totalment i treballarem en aquest tema de compatibilitat la vida personal i la vida laboral.
Per a les dones?
Nosaltres, per les dones, nosaltres vam impulsar la llei d'igualtat quan estava el govern Zapatero i, per tant, ara tot això s'ha quedat paralitzat i hem de reiniciar, perquè és important, és el 50% de la nostra societat. I, per tant, hem de generar i hem de cultivar les millors condicions d'igualtat en el món laboral, en el món social, en el món polític, en el món econòmic, i, per tant, aquest sector de la població, que són les dones, han d'estar igualment de representades en tots els àmbits
Paritat a les llistes?
Paritat a les llistes. Nosaltres portem...
Malgrat que això impliqui que hi hagi persones que puguin accedir a llocs de responsabilitat només pel fet de ser home o dona?
Jo ho sento, però avui en dia aquest argument no el comparteixo. Aquest argument avui en dia no, hi ha gent que efectivament ho diu. Des de les files del Partit Popular això és un argument recurrent. Avui en dia dir que tindrem dones, diguéssim...
He dit homes o dones, en el meu cas.
Ja, però diguéssim, la llei d'igualtat el que vol és fomentar, o sigui, és a dir, és fomentar la igualtat per la part, diguéssim, més feble, la que té menys representació, que en aquest cas són les dones. Per tant, és aquí on hem de fomentar tota la nostra política. I aquest argument de dir, oh, és que si no, és per simple fet de ser dona o de ser home, però normalment quan es diu això és perquè són les dones, ens governaran gent que no està preparada. Avui en dia, per sort, tenim gent, homes i dones, molt ben preparades, i per tant, en tots els àmbits podem trobar homes i dones perfectament preparats. Dones, també.
Per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Catalunya Ràdio i TV3, per simplificar-ho, propostes?
Bueno, efectivament, nosaltres ja ho hem demostrat quan vam governar a nivell, diguéssim, quan ho va fer el Partit Socialista Obrer Espanyol, amb Televisió Espanyola. És a dir, hem de fer un ens, hem de fer uns serveis informatius i uns serveis, diguéssim, audiovisuals públics de qualitat, que no siguin polititzats, és a dir, que no siguin...
Els d'ara estan polititzats, a Catalunya? Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya.
Jo aquí no entraré. És a dir, el que hem de fer, el que hem d'avançar és per tal que això no pugui passar. Per tant, hem de modernitzar, hem de, diguéssim, fer de l'òrgan el més independent possible i donar un servei de qualitat, tal com, diguéssim, ens vam comprometre i vam fer a nivell espanyol amb Televisió Espanyola.
Entrem en l'últim bloc de preguntes. Quin seria un bon resultat per al PSC el dia 25, tant en àmbit català com a Sant Cugat?
Doncs el millor possible.
Òbviament, no m'esperava que em digués una altra cosa, però sí que és de dir, per exemple, amb la segona posició ens conformem o obtenim tants diputats i a Sant Cugat, si per exemple, no sé, la segona força, que ara normalment la té el Partit Popular, seria un fracàs.
Exacte. Aquí a Sant Cugat el que com a Partit Socialista volem treballar és per ser la primera força. Però la realitat és la que és i per tant, d'un dia per l'altre, això no es canvia. I el que sí que estem treballant és per frenar el màxim possible, diguéssim, l'avançament de les posicions de la dreta. I nosaltres aquí a Sant Cugat, diguéssim, és un feu convergent, com tothom coneix, estem sempre, diguéssim, proposant intentar fer una oposició constructiva, fer una oposició que avanci, que modernitzi, que, diguéssim, que avanci en certs aspectes que no s'estan desenvolupant, i per tant aquí el que volem és aconseguir ser la segona força, desbancar el Partit Popular, que no hi hagi Convergència i Unió, que són de dretes, més el Partit Popular, que també són de dretes, intentar, diguéssim, que com a mínim ser la segona força, ser la garantia de frenar aquesta deriva de dretes que està, bueno, que estem, diguéssim, veient elecció rere elecció, aquesta ofensiva de dretes que estan guanyant eleccions. Per tant, el Partit Socialista ens presentem com la garantia de que això ho hem de frenar.
I a Catalunya, quants diputats?
A Catalunya, donat les circumstàncies en què estem vivint, donat totes les enquestes ens donen uns resultats tremendament dolents, el que nosaltres volem és ser la garantia, torno a repetir, a nivell català, ser la garantia, ser l'alternativa, tenir un grup parlamentari suficientment potent com per fer una bona oposició a Convergència i Unió.
No em diu la xifra de quants diputats?
Bueno, és a dir, agafant la xifra que donen les enquestes, que són les que són,
que hi
ha i el dia 25 ja veurem finalment què passa, el que volem és, com a mínim, continuar sent la segona força. Si vostè em dona de diputats, jo espero que com a mínim tinguem els resultats del 2010.
Què els ha passat per passar de governar a gairebé tot arreu, a estar a l'oposició i tenir aquestes enquestes que auguren una davallada?
Bueno, la realitat ha canviat molt. Vam estar governant en moments molt durs, vam gestionar l'inici de la crisi, una crisi que potser ningú coneixíem. Tots els economistes parlen que aquesta vegada és diferent, i per tant les receptes potser que vam començar iniciant, que era la de les retallades, etcètera, etcètera, no van tenir efectivament, com s'ha demostrat, i com estem dient ara que això no funciona, les vam posar nosaltres en marxa, no en el mateix volum i amb la mateixa força que està fent el Partit Popular i Convergència i Unió, perquè ells sí que se senten molt còmodes en aquest tipus de retallada, perquè realment no creuen en aquest tipus de polítiques públiques. Nosaltres sí, és el nostre ADN. I per tant, haver de fer segons quin tipus de polítiques realment et posen ideològicament o políticament en una contradicció molt forta. I això la gent no ho ha entès. I per tant, el que hem de fer ara, amb la nostra experiència que hem tingut, que hem guanyat en aquests dos anys que portem a nivell espanyol, amb un any ahir va fer un any d'oposició, i a nivell català portem dos anys d'oposició. Hem d'aprendre, i per tant hem de tornar a dir o a canviar aquelles coses que no van funcionar i que ara han de funcionar per, torno a repetir, aconseguir el creixement econòmic.
Dues preguntes molt breus abans de dirigir-se a càmera per demanar el vot. Quant deute té la seva formació amb els bancs?
Doncs miri, la meva formació a nivell nacional la desconec, jo no la conec. El que sí que li puc dir és que, com pot veure, la nostra campanya a Sant Cugat i arreu de Catalunya, si vostè passeja...
I anava a preguntar quan els ha costat la campanya en la segona pregunta, per tant, tanquem aquí.
Si vostè passeja pels carrers de Sant Cugat, pot comprovar que de banderoles no tenim cap. Que gran merchandising no tenim. Gran, diguéssim, publicitat no tenim. Ha sigut una campanya austera, una campanya a cos amb els temps que tenim, una campanya que ens dediquem a parlar amb la gent, a ser propers amb la gent i a intentar explicar el perquè de les coses. I per tant, ja li puc assegurar que no ens hem gastat, no sé la xifra exacta, si m'ho demana, no la sé, però li puc assegurar, perquè si vostè passeja pels carrers de Sant Cugat, podrà comprovar que no tenim, banderoles, tenim, diguéssim, els cartells típics de tota la vida penjats, i el que la nostra formació ha apostat és per parlar amb la gent i fer una campanya de proximitat.
Quan vulgui pot dirigir-se a la càmera per llançar el missatge de demanda de vot, vostè mateix.
Molt bé, mireu, des del Partit dels Socialistes de Catalunya estem treballant per fer del Partit dels Socialistes, per fer de Catalunya un país on les oportunitats, on l'estat del benestar sigui realment una realitat i sigui un dret de tots i totes les ciutadanes. Mireu, em vull dirigir als joves. Em vull dirigir als joves per demanar-li el seu recolzament al Partit dels Socialistes de Catalunya, perquè són el motor, perquè són el present i perquè són el futur. em vull dirigir també a tots i totes les treballadores de Catalunya, perquè ells, amb el seu esforç, amb la seva defensa del seu lloc de treball, estan cada dia fent de Catalunya un país millor. Em vull dirigir a tots els emprenedors, els empresaris, el petit i el mitjà empresari, que és el teixit productiu del nostre país, que són ells, amb la seva, diguéssim, amb el seu projecte empresarial, que fan també de Catalunya un país d'oportunitats. Em vull dirigir també a la gent gran, que van ser ells qui van defensar en un moment molt, també molt difícil, i van construir el que avui coneixem com el nostre estat del benestar. A tots ells els hem d'agrair i els hem de donar oportunitats també per fer la seva vida molt millor, i per tant els demano el seu recolzament. I com no podia ser d'una altra manera, també demano el recolzament a tots els aturats que ho estan passant malament, i que entre ells i nosaltres hem de fer que aquesta crisi, que està afectant de forma molt greu a grans capes de treballadors i treballadores, acabi d'una vegada per totes. Per tant, entre vosaltres i nosaltres farem de Catalunya realment un país d'oportunitats.
David Gutiérrez, candidat del PSC a la demarcació de Barcelona, aquest diumenge, moltíssimes gràcies per haver vingut a Quatre a explicar-nos el seu projecte.
A vosaltres.
I a tots vostès els recordem que el cicle d'entrevistes continua demà amb el torn del PP. Moltes gràcies per la seva atenció.
Segueix les eleccions al Parlament de Catalunya 2012 a cugat.cat.